Vespre, repassem els titulars més destacats del dia. La massificació turística torna amb força en una Setmana Santa en què la majoria d'hotels i apartaments han penjat el cartell de complet. De fet, les aglomeracions de visitants que hem vist, sobretot a ciutats com Barcelona, són només l'avantsala del que serà un estiu amb una ocupació pels núvols. N'ha parlat a RAC1 el professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Pablo Díaz.
Se ha vuelto a los niveles de previo a la pandemia de 2019 y en ciertas zonas está plenamente recuperado y vuelven las aglomeraciones y vuelve cierta masificación. No es una cosa de toda la ciudad, afortunadamente, pero de las zonas turísticas bien conocidas ha vuelto la masificación.
A Barcelona, un clar exemple és el que ha passat aquests dies als búnquers del Carmel. Aquesta nit s'han hagut de desallotjar 1.300 persones que desbordaven la zona i ocupaven els carrers. De fet, ja fa temps que els veïns es queixen del soroll i la brutícia i l'Ajuntament ja ha començat a treballar-hi. En parla RAC1 el regidor de Turisme, Xavier Mercè.
Reconec que en aquests moments tenim alguns brots, especialment la tornada turística i especialment aquests punts estacionals que són la Setmana Santa o l'estiu, i que més que el turisme a la ciutat té que veure amb aquest efecte turístic global de Catalunya, que realment tenen un punt de complexitat en la gestió que ens obliga a estar-hi molt a sobre, certament.
De fet, una de les mesures que valoren de cara al futur és tancar el mirador dels búnquers durant la nit. I no ens movem de Barcelona perquè Xavier Trias ha tancat un acord amb el PDeCAT per incloure noms d'aquesta formació a la seva candidatura a l'Ajuntament de Barcelona. En una entrevista a Europa Press ha dit que ja hi ha acord en tots els punts, però que espera tenir la llista a punt a partir de la setmana que ve.
Si vamos a tener l'acuerdo definitivo con el PDeCAT y con otros partidos la semana que viene, lo daremos en conocimiento público la semana que viene y daremos en conocimiento público pues las listas a medida pues esté completada, que aún no lo está del todo, pero está muy avanzada.
Trias ha mostrat segur i també amb perspectives de poder arribar a l'alcaldia de la ciutat. I unes 200 persones participen hores d'ara a la rave de Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès. Va començar la matinada de divendres i ha provocat les queixes locals de veïns de les poblacions de la zona. La festa il·legal es fa a una antiga sorrera que és propietat privada i de moment ningú ha presentat denúncia. Els Mossos estan per ara controlant els accessos i no es plantegen fer cap desallotjament. I els esports, d'aquí a poc més d'una hora debuta Luis García a la banqueta de l'Espanyol.
A un quart de cinc arrencarà l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao, RCD Stadium, Joan Camí.
Sí, d'aquí poc més d'una hora començarà aquest Espanyol Atlètic de Bilbao. El debut de Luis García, la banqueta blanquiblava, encara pendents de l'11, no és oficial. I amb les baixes de Sergi Gómez i Brian Olivan, Martínez Munera serà l'encarregat de dirigir el partit amb Munera Montero al bar.
També aquest vespre a les 9 el Real Madrid juga al Santiago Bernabéu contra el Villarreal. Aquesta hora s'està jugant 1-0, 0 Elx 1 al descans i s'està completant la segona volta del Masters d'Augusta de golf, després que ahir es va aturar l'activitat perquè van caure 3 arbres a la zona del públic. El basc John Ram s'ha situat a 2 cops del líder del nord-americà Koepka.
I acabem amb el temps, Martí Oliveres, perquè tancarem la Setmana Santa sense canvis.
Sí, continuarem parlant de sol, de tranquil·litat. Alguns núvols poc importants poden aparèixer, com ja ha passat en trams de la costa, intervals de núvols baixos, i a les tardes, ja al migdia, creixen, però sobretot a la tarda, aquestes nuvolades més efectives en zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona, sense descartar algun ruixat o gotellada de curta durada. Ben poca cosa, tot plegat, bàsicament sol, tranquil·litat, i aquest contrast tèrmic marcat entre el dia i la nit. Continuarà fent fred de bon matí, fins i tot amb algunes glaçades a les valls del Pirineu, i en canvi, al migdia, ambient més càlid. Ho notarem més demà i, sobretot, dilluns.
Les 3 i 3 tanquem aquest RAC1 migdia que hem fet amb en Josep Maria Casas i en Víctor Valero al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins.
Avui el Superesports arrencarà a les 4 amb l'Espanyol Atlètic Club i a les 11 el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara viatja bé.
El contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som u.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatja bé. Amb Esther Muñoz.
Molt bé. bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Com proven les vacances de Setmana Santa? Heu marxat gaire lluny? Us heu quedat a Catalunya o directament sou a casa? Sigui quina sigui la vostra elecció, els del Viatge B us farem avui tres escapades. Us portarem, en primer lloc, a un dels esdeveniments enoturístics més importants de Catalunya. De seguida anirem fins a la Costa Brava, on aquest mes d'abril se celebra la desena edició del Vívit, un festival que ens ofereix una seixantena de propostes originals maridades amb vi i on la gastronomia i la música tenen un paper protagonista. Aprofitarem també per descobrir Pals i Paratallada, les dues localitats més properes al Mas Salvi, un allotjament amb encant al Baix Empordà. Passarem per la llibreria Altair per agafar idees de lectures viatgeres per Sant Jordi i, a més, volarem fins al Lleó perquè allà hi tenim algunes de les obres més importants d'Antoni Gaudí. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Puntes dalt d'un globus aerostàtic, un space dating entre vinyes o sopars a 10 mans a la cuina de l'Empordanet. Aquestes són algunes de les propostes de la seixantena d'activitats que el Vívit Festival 2023 ha preparat per celebrar el seu desè aniversari. Per saber més sobre com està anant i per descobrir totes les activitats programades, saludem ara mateix el senyor Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus. Senyor Masquef, bona tarda i benvingut al Viatge B de RAC1.
Bona tarda i gràcies per el vostre interès per al nostre festival.
Saben que som molt fans d'aquest festival. Ens engresca molt, tot el que té relació amb el vi, la gastronomia, la música, que és, en definitiva, doncs, aquests tres elements que té el Vívit.
Efectivament, el que intentem fer és una simbiosi perfecta entre el que és el vi, l'enoturisme, però també la cultura i el patrimoni històric del qual gaudim, i també la gastronomia. I, per tant, amb aquests elements el que intentem és atreure el públic de totes les edats i d'arreu del territori català.
El Vívit és ja un esdeveniment completament consolidat. Com està anant, senyor Masquef, aquesta desena edició?
Doncs la veritat és que molt contents de la resposta del públic. A dia d'avui, doncs, aproximadament un 72% del total d'entrades està venut. Saben que nosaltres normalment posem a la venda aproximadament unes 2.000 entrades, perquè sí, el que volem fer especial incidència és que nosaltres primem el que és la qualitat per sobre de la quantitat, i per tant nosaltres oferim experiències íntimes, genuïnes. Per tant, estem al 72%, jo crec que arribarem, com solem fer, més d'un 90% d'ocupació. Per tant, estem contents de com va funcionant aquesta desena edició.
Sí, sí, veig que en les primeres 9 edicions el Vívit ha registrat una mitjana de, com vostè ens comentava, 2.000 assistents, procedents principalment, doncs, de les comarques gironines, que és on se celebra, però també de Barcelona, i amb una mitjana d'ocupació del 80%. No? Qui creu que és ben bé el que atrau d'aquesta iniciativa a les persones que hi participen, que hi van?
Doncs això, el que dèiem, són experiències genuïnes, autèntiques, on la gent ho pot passar bé, amb família, amb amics, amb parella. Fixi's que del feedback que demanem als nostres visitants, a les enquestes que els hi fem una vegada han dut a terme alguna de les activitats, el nivell d'acceptació en un 95% dels casos és molt bo o bo. I també una de les dades importants és que en pràcticament la minoria dels casos duen a terme aquesta experiència sols. Per tant, és un esdeveniment que cal disfrutar-lo en companyia. I perdonin, però després de la pandèmia encara més, que la gent té ganes de sortir i de recuperar el temps perdut.
I sobretot ara la primavera, no? Amb més hores de llum, encara tenim més ganes de gaudir de la natura, de sortir, d'entrar. Veig que l'esdeveniment, un dels objectius que s'ha marcat en aquest desè aniversari, és augmentar l'assistència de públic més jove.
Sí.
Quines activitats han programat adreçades principalment a aquest col·lectiu?
Bueno, miri, efectivament, ara arriba el bon temps, la gent té ganes de sortir, però sí que és veritat que si algun taló d'Aquiles té aquest festival vivit, és el segment de població més jove, i per tant nosaltres hem de fer molta pedagogia i hem de posar en valor el vi de la Deu Empordà entre els més joves, aquesta franja entre 18 i 30. I és per això que sap que el Vivit es divideix en 8 categories, i una d'elles s'anomena experiència Millennials. Sap que el col·lectiu més jove s'autonomenen Millennials, doncs nosaltres hem transformat aquest Millennial i hem muntat una categoria anomenada experiències Millennials. Què trobem? Per exemple, doncs ja el vam fer l'altre dia, doncs vam fer un brunch entre vinyes al nou celler de Perelada, una activitat que va tenir moltíssim d'èxit, amb més de 100 participants, que va començar al migdia i va finalitzar a les 4 de la tarda amb un brunch, amb un tas de vins i amb música, i per tant, acompanyat del bon temps que va fer el passat cap de setmana, doncs va ser tot un èxit. O, per exemple, una de les altres activitats que jo li recomano és el Wine Sunset a la Finca Forot del celler Oliveda, que proposa un capvespre entre vinyes, envoltats de natura, amb vins, un tastet de vins Oliveda i un concert. I per tant, doncs, què millor que disfrutar de la posta de sol de l'Empordà, tot acompanyat d'un bon vi Oliveda.
Quina per gran tant... combinació aquesta, eh? Només de sentir-lo ja em trasllado a l'Empordà i estic veient el moment i l'estic gaudint, no? Quina barreja més bona.
Bueno, és el que dèiem, aquesta simbiosi perfecta entre el paisatge, la cultura i el vi, i doncs amb aquest objectiu que perseguim en aquesta desena edició d'intentar atreure, intentar seduir el públic més jove i fer-li veure les bondats doncs, del nostre territori i de la nostra matèria primera.
Ara mateix desgranarem un a un alguns d'aquests esdeveniments que estan programats, però abans voldria que m'expliqués ben bé qui impulsa, no?, tot aquest festival. Varen començar l'1 d'abril, acabaran l'1 de maig, i hi ha moltes entitats que hi participen, que hi col·laboren d'alguna manera a iniciativa directament doncs, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
Efectivament, la iniciativa és impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la Deu Empordà, tots els cellers que formen part d'aquesta Deu Empordà, que són cellers situats entre l'Alt i el Baix Empordà, en concret en són 43, i també, òbviament, en aquesta col·laboració pública i privada hi participen ajuntaments, empreses turístiques del territori, així com els membres que integren el Club de Màrqueting de la Ruta del Vi de la Deu Empordà. Saben vostès que nosaltres des del Patronat intentem promocionar la indústria turística de manera segmentada, i òbviament un dels nostres productes estrella és el vi, i per tant nosaltres tenim aquest Club de Màrqueting de la Ruta del Vi de la Deu Empordà, format per més d'un centenar de socis, i per tant aquesta iniciativa, aquesta col·laboració público-privada fa possible iniciatives com aquesta, que el que intenten, a part d'això, és desestacionalitzar el turisme. Nosaltres ja tenim turistes de sobres durant els mesos d'estiu, òbviament hem de posar en valor el territori també a mesos com, per exemple, l'abril.
Vostè ens deia que són 8 les categories que formen part d'aquest festival. Els oients les trobaran al portal vivid.costabrava.org. Són tastos singulars, maridatges per perdre els sentits, àpats que fan festes, esmorzars de forquilla entre vinyes, aquestes experiències millennials que abans ens comentava, les melodies de vi, les escapades vivid. Anem a repassar, doncs, per exemple, què és el que han fet aquest matí. Veig que hi havia previst un tast il·lustrat al celler Espel. On està el celler Espel i què és ben bé el que han fet?
Doncs el celler Espel, que s'ha situat a Vilajuïga, pràcticament a la falda del castell de Carmençó, està regentat per la família Espel, i han fet un tast de vins Espel, maridats amb pintures i paisatge. No calia cap coneixement artístic per gaudir d'aquest taller que ha dut a terme l'artista Maru Godes, i on ens hem endinsat en el paisatge a través de l'art i del vi, i més enllà de gaudir d'aquest cas de vins Espel, doncs també hem pogut pintar amb pintura de vi. Per tant, repeteixo, aquesta combinació entre l'art, el vi, la pintura, el paisatge, doncs ha fet les delícies de els assistents, que he de dir que han omplert, i per tant hem penjat també en aquesta activitat el cartell de sold out.
Uh-huh. És una activitat que començava a les 10 del matí. Clar, què fa la gent després? Es queden a passar el dia aquí, al cap de setmana, s'apunten a més activitats. Per l'experiència que tenen, una miqueta, com s'organitzen els participants?
No, això és l'important. És a dir, aquest és un pretext per visitar la Costa Brava. Òbviament hi ha molta altra gent que continua el seu cap de setmana farcit d'activitats. Visiten municipis com pot ser Roses, com pot ser Cadaqués, o municipis de l'interior, gaudint de tastos de vida, gaudint de la nostra gastronomia, i sobretot el que és important és hospedant-se i allotjant-se en els nostres establiments. El que busquem és la fidelització, el que busquem és que la gent descobreixi i es quedi a l'Empordà, i per tant activitats com el Vivid el que fan és nodrir d'activitat doncs el cap de setmana de la gent que ens visita.
Hi ha packs? Ofereixen packs per la gent que vulgui fer-hi estada, d'activitat més allotjament?
Sí. Aquest apartat 8è, les escapades Vivid, oferien paquets que inclouen nits d'allotjament combinades amb activitats d'aquesta desena edició del Vivid. Per exemple, l'Hostal Rural de Caire Medieval, de Can Xico, a Campmany, conegut per les seves vinyes, entre les quals hi ha també Oliveda, ofereix una escapada enoromàntica amb esmorzar inclòs, ampolla de vi de la Déu Empordà de benvinguda i una experiència enològica a l'agrobotiga El Parral. O, per exemple, també ens podem allotjar al vell mig dels aiguamolls de l'Empordà, al Mas del Juncà, i completar l'estada amb una visita guiada al jaciment d'Empúries per conèixer l'origen de la història del vi a la Mediterrània. Per tant, la gent que vol fer un tastet, un maridatge, una activitat, doncs la pot fer, però també tenim aquest apartat 8è, les escapades Vivid, que inclouen també nits d'allotjament juntament amb activitats d'aquesta desena edició del Vivid.
Fantàstic. Va, anem a activitats que tindran lloc demà diumenge 9 d'abril. Veig, per exemple, a les 12 del migdia, el Vivid, tres vegades vi. Què és ben bé?
Sí. Doncs el BBB, el celler Vinya dels Aspres, programa aquesta activitat que combina el tast de vins del celler amb peces interpretades per un violinista i un violoncel·lista. Per tant, aquesta combinació entre maridem el vi i la música mentre gaudim de la natura. És una activitat que vam començar ja fa, si mal no recordo, fa 2 anys, i que ha tingut una gran acceptació, com també han tingut una gran acceptació, i aprofito per fer aquest spoiler, i aprofito també per dir que, tot i que la gent vegi que ja no hi ha entrades, el que farem segurament serà ampliar l'aforament o el nombre de dates del que són l'esmorzar, els esmorzars entre vinyes, que, repeteixo, estan tinguent una gran acceptació, que, perquè són esmorzars de forquilla entre vinyes, per tant, al vell mig de la natura, que ofereixen una dotzena de cellers de la ruta del vi de la Déu Empordà, i també hi ha la participació dels cuiners del col·lectiu gastronòmic de la Cuina del Vent i del Club d'Enogastronomia de la Costa Brava i de la ruta del vi de la Déu Empordà. I, per tant, mentre gaudim de la natura al vell mig de les vinyes, podem gaudir d'un esmorzar de forquilla preparat per xefs de reputats restaurants de la zona.
Com el Lluís Fernández, en Pep Piernau, l'Ariadna Sala, la Roser Brunsoms, que tenen programa d'aquesta activitat per la setmana vinent, pel dia 15 d'abril a les 9:30. Per tant, que la gent que tingui interès en esmorzar entre vinyes, els cellers, que estigui pendent, doncs, perquè si s'obren places els propers dies, doncs, que puguin aconseguir la seva.
S'obriran, perquè és una activitat molt demandada.
Fantàstic. Una altra experiència també programada per la setmana vinent és una experiència amb Estrella by Toni Jerez, un tast de vins i de formatges de Peralada, que crec que és un dels esdeveniments importants d'aquesta desena edició del Vivi. Per què? Per què, senyor Masquef?
Bueno, el Toni Jerez ha estat un dels grans ambaixadors del Vivid d'aquest 2023, aquesta desena edició. Òbviament és un dels grans experts, és un dels més reconeguts caps de sala. En aquest cas, ell és cap de sala del restaurant del Castell de Peralada. Toni Jerez ha estat la primera persona, el primer cap de sala reconegut amb una estrella Michelin, i per tant és un dels grans ambaixadors del territori, i el que proposa és un viatge enogastronòmic, i proposa una curosa tria de formatges d'aquí i d'allà, i el marida amb tota mena de vins. Els periodistes que van assistir a la presentació que vam dur a terme a Barcelona, perquè aquest és una de les assignatures pendents, intentar treure més gent de fora de la demarcació de Girona, doncs van poder degustar doncs, un tas d'aquesta activitat que conduirà el gran Toni Jerez.
Molt bé, i aquell mateix dia, per exemple, a les 18:30, a dos quarts de set de la tarda, està previst un speed dating, un speed testing. M'agradaria que m'expliqués ben bé què és, perquè no sé quin tipus de quina mena d'activitat és, la desconec.
Sí. L'speed dating és una d'aquestes activitats que està destinada a la gent més jove. És un tast de vins que es proposa on els companys de taula vagin rodant, òbviament d'una manera elegant, però que és una manera de fer networking i de conèixer nova gent. En el meu cas, per exemple, ja m'agafa una mica desfassat, però ara sí que és veritat que hi ha moltes xarxes socials en les quals es fan noves coneixences i, per tant, nosaltres, enfocat en aquest target, que és la gent més jove, doncs el que intentem és fer aquest speed dating i, per tant, en què tinguem l'oportunitat de tastar els vins amb companyia de diferents persones i, per tant, al mateix temps que passem una estona agradable.
Són aquelles trobades de màxim 7 minuts?
Sí,
allò, no? que normalment sí. Són trobades moltes vegades laborals, per també, no?
Ah, efectivament. Òbviament aquí serà en un ambient més distès, però al final és la finalitat que vostè comenta.
Fantàstic. Va, passem el dia 22 d'abril, el dia abans de Sant Jordi, perquè Sant Jordi s'ha de dir que no hi ha activitats, eh? Aquell dia el reservem per la festa del llibre i de la rosa, per la nostra festa, pel nostre patró, però, per exemple, el dia abans, dissabte, a les 11 del matí, faran un tast a quatre mans de vins i de formatges.
Efectivament, un tast a quatre mans amb vins i formatges, que de la mateixa manera que dèiem abans amb el xef Toni Jerez, són aquests maridatges per perdre els sentits. I, per tant, doncs, el que farem és maridar i farem aquesta simbiosi entre el que són els vins de l'Empordà i un dels productes estrella del territori. I, per tant, també és una activitat que sol tenir molta acceptació. I aquí sí que he de dir en relació en aquesta activitat que queden molt poques entrades disponibles i, per tant, jo animo la gent que a la mesura del possible entri al vivi.costabrava.org i adquireixi les entrades quan abans millor per no quedar-se fora.
Hem d'afanyar-lo si ens interessa. Després també tenen un tast d'ostres i de vi a l'agrobodega al Parral i a la tarda, a dos quarts de set, un wine sunset a la finca Furol Oliveda.
Sí, a la finca Furol del celler Oliveda, a Campmany, doncs el que dèiem, proposem un capvespre entre vinyes, envoltats de natura, vins i concerts. És una activitat també destinada a tots els públics, també sobretot als més joves, bueno, perquè és una activitat que, com algun anunci d'alguna cervesera catalana, el que intenta és doncs, crear bon rotllo. I el que volíem és, en aquest cas, que la gent gaudís d'una posta de sol mentre degusta algun dels vins del celler Oliveda.
M'agradaria també, senyor Masquef, parlar dels tastos singulars. Veig, per exemple, que en un d'ells, concretament el que es farà el dia 29 d'abril a les 18 hores, hi participarà el nostre company, el periodista Xavier Grasset, director i presentador del programa Més 324 del canal 324 de Televisió de Catalunya, no? Faran un tast de vins de l'Empordà amb ell.
Sí, efectivament. L'any passat el vam fer amb en Parc Moliner. Aquests tastos singulars els intentem fer amb persones o personatges reconeguts. Aquest any li van proposar el Xavier Grasset, com vostè deia, periodista de TV3, presentador del Més 324, antic col·laborador per als més antics de la productora El Terrat, i aquest el fem a Vins i Licors Grau, a Palafrugell, i per tant molt contents de que el Xavier Grasset hagi acceptat la nostra invitació de poder participar en aquest tas singular de vins que també està a punt d'esgotar les seves entrades.
És un entès en la matèria, ell, o què?
Bueno, és un amant del vi de l'Empordà. No m'atreviria a dir que és un entès, però, òbviament, és com tot. A base de la cultura de l'esforç o a base d'anar consumint vins de l'Empordà, doncs un es va tornant entès.
Perquè, diguéssim que la tasca d'aquests tastos singulars, de la persona que els porta a terme, quina és?
No, és bàsicament fer de prescriptor. Uh-huh. Fer de prescriptor, en ressaltar les qualitats, diguem, dels diferents vins que els participants degustaran i també obrir un torn obert de paraules mentre s'està degustant el vi i parlar una mica de tot en general. Per tant, no li estranyi que el Xavier Grasset acabi fent com de costum i entre setmana com a presentador del Mestres 24.
Molt bé, molt bé. Va, anem ja a les últimes activitats, ja tocant, fregant gairebé el 1er de maig, perquè concretament el dia 30 d'abril, l'últim dia del mes d'abril, tenen prevista una visita guiada a la Torre de les Hores, una torre fantàstica, i on faran també un tast de vi.
Sí. Sap vostè que nosaltres intentem buscar els tastos singulars en llocs excepcionals. L'any passat ho vam fer, per exemple, al monestir de Sant Pere de Rodes. Aquest any també anem a la Torre de l'Abat a Llançà, i per tant busquem llocs singulars, a vegades grans desconeguts diguem, del patrimoni cultural i artístic de la demarcació de Girona, i per tant intentem organitzar, en aquest cas, doncs, un tast de vins en aquest tipus d'emplaçaments.
I no em vull oblidar d'una activitat que m'ha agradat molt quan l'he vist al calendari, que és aquest tast de vins que faran en llengua de signes.
Sí, òbviament, perquè el vi també ha de ser, entenem que...
Inclusiu.
Efectiu, ha de ser inclusiu, ha de ser obert a tots els públics, ha d'estar adaptat a diversos col·lectius, i per tant, en aquest cas, el celler Clos d'Agon ens ofereix aquest tast de vins en llengua de signes, i per tant estem molt contents, en aquest cas, doncs, de ser el més inclusius possibles, perquè el vi no entén ni de classe ni de condició, i per tant, doncs, aquesta és una nova activitat que esperem que tingui una gran acceptació entre el públic.
Doncs Jordi Masquef, jo crec que hem fet un molt bon repàs a tot el calendari d'aquest Vivid 2023, d'aquesta desena edició. Veig que hi ha, doncs, plans per tothom, per tots els gustos, esmorzars,
sí, sí,
nits, sopars, dinars, xerrades, també propostes inclusives. No sé si em deixo alguna cosa que vostè pensi que és interessant,
bueno,
de comentar.
Miri, podríem comentar totes i cadascuna de les activitats que són del més interessant, però aquest any també hem volgut, i amb col·laboració amb el celler Empordàlia, hem programat un tast de vi pels més atrevits, ja ho adverteixo, pels més atrevits, a dalt d'un globus aerostàtic que sobrevolarà una de les seves vinyes, de les vinyes d'Empordàlia, perquè els participants puguin comprovar des de l'aire, diguem, la floració de les vinyes. D'acord? I per tant, doncs aquesta també és una de les activitats estrelles i diferents que hem programat, aptes més pels més atrevits, per aquells que no tinguin vertigen, i per tant, més enllà d'aquestes, doncs jo el que els recomano, sempre ho recomano, sap allò que diuen, más vale una imagen que mil palabras, doncs en aquest cas crec que més val venir a gaudir d'una experiència que per moltes hores que jo els hi pugui estar explicant, i per tant convido tothom, també a vostè, aprofito per convidar-la a que la major del possible ens vingui a visitar en aquesta desena edició del Vivid.
En tinc moltes ganes. He de començar a mirar el calendari i escapar-me. La veritat és que sí. Moltes felicitats, Jordi Masquef, a tota la gent que fa possible el Vivid. Enhorabona per la iniciativa i els desitgem molts èxits també en aquesta desena edició. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Dia històric al Viatge bé i a Lectures viatgeres, perquè avui no hem anat nosaltres a la llibreria Altair, sinó que la llibreria Altair ha tornat a nosaltres. Helena Bernades, bona tarda i benvinguda als estudis de RAC1.
Moltíssimes gràcies, amb molta il·lusió, perquè així ja tornem a recuperar aquesta normalitat perduda.
No venies des d'abans de la pandèmia.
Fixa't. Bueno, veníeu vosaltres, que també era un plaer rebre-us allà.
Sí, 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 però això de tenir-te cara a cara, aquí guanyem moltíssim, eh?
Aquí canvia molt, sí. El petit comitè al final queda a casa.
Això vol dir que la pandèmia ja és història.
Totalment. Esperem, desitgem i que així sigui.
Doncs vinga, avui ens portes, com sempre, un parell de lectures viatgeres, ara que s'acosta Sant Jordi, perquè els oients comencin a agafar idees d'aquestes lectures que ens porten del viatge des de la lectura. Per quina començaríem?
Doncs avui portem una lectura que realment va néixer a les xarxes socials. El títol és Mudlarking, que el publica l'autora Lara Micklem, que el va publicar l'editorial Captain Swing. És un llibre que ens parla de la història de Londres. Des de fa bastants anys, Sara va anar recopilant al llarg del riu Tàmesis tots els objectes que s'han anat trobant abandonats, perduts, entre el fang, a les aigües del riu, i penjant-los a les xarxes socials va sortir el projecte de crear-ne un llibre que es titula Mudlarking, precisament traduït voldria ser divertir-se entre el fang o furgar i buscant restes, i entre restes neolítiques, restes romanes, pertinences de la dinastia dels Tudor o fins i tot algunes medalles de guerra que el riu s'ha anat empassant i s'han conservat entre el fang. És un llibre que reconstrueix la història d'aquesta ciutat i de tantes civilitzacions que han passat entre aquestes vores del riu, a través també de paral·lelismes amb l'actualitat i una recerca arqueològica bestial que ara mateix podem trobar escrita en el llibre.
Per tant, és un llibre real, és una història real.
Completament, sí. Al final és una recopilació, és un recull de tots aquests articles i d'aquests tresors que ella ha anat trobant com a hobby. Va començar sent un hobby i ha acabat sent la seva feina, on ens explica una mica la història de la ciutat a partir de cada un d'aquests petits tresors que han anat recopilant.
Doncs vinga, totes aquelles persones que tinguin idea d'anar a Londres, que en són moltes, doncs aquí tenim una història ben curiosa que, a més, ens ha arribat a través d'internet.
Correcte, sí, perquè és que va néixer aquest projecte a través de totes les persones que ho veien penjant a les xarxes, que necessitaven saber cada una de les històries i anècdotes que amagava cada un d'aquests petits tresors, i ell han acabat fent un recull amb un llibre que està molt ben editat, i a més que es troben anècdotes i històries darrere de cada una d'aquestes troballes que ens farà gaudir i conèixer molts racons de la història de Londres.
És el primer llibre que ens porta avui l'Helena Bernades des de la llibreria Altair, aquest volum que es titula Mudlarking, de la Lara Miaglem, que ha publicat Captain Swim. Anem amb la segona proposta. Quina és?
La següent segueix amb el tema de la història, perquè avui el tema va d'història. El títol és Prehistòries de Mujeres, de la Marga Sánchez, que aquest cop edita l'editorial Destino. La Marga és catedràtica de prehistòria, és divulgadora, és investigadora en el seu camp, i juntament amb altres historiadores van crear un projecte que es titula Past Woman. Centra les seves línies d'investigació en l'arqueologia i la història de les dones, i en aquest llibre ens fa un resum molt ben documentat de tot això. Ella posa en dubte la imatge de l'home prehistòric caçador i la dona cuidadora, i ens explica com la disciplina arqueològica des del segle XIX, segle XX, va estar contextualitzada en un món d'homes i s'ha adjudicat aquest paper desigual o aquest paper més irrellevant de la dona en la història, i ella, diguéssim, que el posa en dubte i argumenta amb fets històrics i amb trobades arqueològiques per què hauríem de desmuntar aquesta història i al llarg de tot el temps quin ha sigut el paper de la dona en la història i quins són els seus punts que s'han perdut i que ella vol recuperar.
Reivindicant el paper de la dona a la història i centrats doncs, en històries que van passar al segle XIX i al segle XX i tot això doncs, encaixat en el món arqueològic.
Completament, sí. Ella realment és catedràtica de la prehistòria, per tant, al final, totes les seves evidències han estat basades en l'arqueologia principalment, però tot i així sí que podem entendre una mica quina és l'evolució i quin és el lligam de la història amb tot plegat, juntament amb les troballes arqueològiques que s'han fet.
Doncs dos títols que avui us recomanem des de la llibreria Altair de Barcelona i que, per què no, Helena, doncs de cara a Sant Jordi els oients haurien de tenir en compte.
Tots aquells que els agradi la història disfrutaran.
Ja es nota, m'imagino, no?, l'ambient pre-Sant Jordi a les vostres instal·lacions.
Comencem a veure moviment, comencem a veure alegria i això ens encanta, i per què no, també ganes de preparar un estiu ple de viatges, que al final la llibreria és principalment això, no?, ganes de conèixer i ganes de marxar.
Ganes de tenir-te de nou aquí a l'estudi, inspirant-nos en literatura de viatges. Helena Bernades, t'esperem en uns dies aquí, a l'estudi, eh?
Aquí tornarem.
Fins la setmana entrant, que vagi molt bé.
Adéu.
RAC1.
RAC1 us està oferint Viatge bé amb Esther Muñoz.
I si esteu pensant en participar en algun dels esdeveniments enoturístics de la desena edició del Vivid, us voleu quedar uns dies a la Costa Brava i esteu buscant un establiment per fer-hi estada al Baix Empordà, ara mateix us portem fins a un dels hotels amb més encant de la zona. Us estem parlant del Mas Salvi Country Boutique Hotel de Pals, que va obrir les seves portes el passat 30 de març, i per descobrir aquest allotjament, la seva història i sobretot el seu entorn, tenim avui amb nosaltres el Viatge bé de RAC1, l'Eduard Moret, que és un dels seus responsables. Eduard, bona tarda i benvingut al Viatge bé de RAC1.
Molt bona tarda.
Un Mas Salvi que, clar, avui dissabte 8 d'abril, en plena Setmana Santa, m'imagino que està ple.
Sí, està en molt bona ocupació. A mi m'agrada sempre explicar o dir que estem en bona ocupació perquè sempre hi ha alguna habitació que et balla amunt i avall i que potser avui hi ha algun oient que encara està a falt d'allotjament i que potser queda una habitació i que, sense dubte, truqui al nostre establiment o a qualsevol de la zona que segur que trobarà allotjament.
Això, els oients d'última hora, que n'hi ha, Posem-nos en situació perquè fa 3 anys que tu i el teu equip gestioneu aquest establiment. De fet, crec que va ser un projecte que es va gestar amb la pandèmia. Com va anar perquè decidissis fer-te en càrrec?
Bé, bàsicament, amb el meu soci ens va sortir l'oportunitat de gestionar l'hotel, i tot i que eren temps adversos, però ell ja tenia experiència en aquest sector, molta experiència, de que en els moments d'adversitat potser els valents és els que afronten reptes més difícils, no? Em va engrescar i ens hi vam posar. A partir de llavors, doncs, estem gestionant el Mas Salvi i molt contents perquè és un establiment, com has dit, molt agradable, és una masia del segle XVII, amb el seu encant, amb molt ajardinada, amb molta quietud, amb un entorn sensacional.
Tu ets de la zona, perquè tu ets de la Costa Brava, ets nascut a Palafrugell, per tant, no sé si abans de fer-te encàrrec de que sorgís aquesta oportunitat, com va succeir durant la pandèmia en molts àmbits, i molts oients segurament se sentiran identificats, hi havies estat, te'l coneixies?
Sí, el coneixia. Era un establiment el que imposava, perquè és molt, molt majestuós, molt a més, la paraula de country si es cau molt bé, i ens va cautivar, i el fet de ser d'allà, de ser empordanès, em facilitava molt les coses.
Uh-huh. L'hotel, com dèiem, es troba al cor de la Costa Brava, a només 3 quilòmetres de la platja. On està exactament ubicat, no? Perquè la gent se situï.
Està entre el Pals Poble i els Masos de Pals, a través d'un petit camí rural però asfaltat, que et portaria cap als Masos de Pals, tan sols 6 minuts a peu al poble, al casc antic de Pals, que mereix una visita, sobretot als oients que aquest dissabte esteu per la zona i que no sabeu què han de fer. La visita a Pals és una de les obligades.
Ara en parlarem, perquè vull que tu, que ets de la zona i que te la coneixes, ens recomanis llocs i activitats per fer aquests dies. Estem parlant d'una zona que, tot i estar molt a prop del poble, de Pals, realment, quan hi ets allà, sembla que hi estiguis molt lluny de tot.
Sí, està a peu del Cremany, que és una petita muntanyeta, un muntanyí, que hi ha, que connectaria Begur amb Regencós i Pals, i els Masos de Pals, i que l'entorn és molt natural, amb molta vegetació, amb camps d'userda i de blat, amb roselles en aquesta època de la primavera, doncs que venen molt de gust per poder fer caminades, per poder fer excursions en bicicleta, els senders que hi ha a la zona, que això va ser una iniciativa tant del Consell Comarcal com dels propis ajuntaments, de cuidar molt i de potenciar aquest tipus d'indrets de senderistes i de cicloturistes, fan una zona de les més maques, no? Hi ha qui diu que és la Toscana de Catalunya i d'Espanya, no?
Ho és, sens dubte, eh? Són 7 hectàrees de boscos, de jardins privats, com tu ens comentaves, no? Envoltats per un ambient encantador, molt rústic, on al vell mig doncs, es troba aquesta masia, una masia rehabilitada del segle XVII, que m'agradaria que ens expliqués quina és la seva història, no? Què ens pots explicar d'ella?
Bé, aquesta era una masia a la que fa molts anys, no m'agradaria concretar els anys, però hi ha un senyor, que era el senyor Paco Josa, que era un industrial de Barcelona, que hi fa la seva residència i que restaura la masia. Anys posteriors, per deixar un llegat en els fills, munta una sèrie de bungalows al costat, a l'entorn, i aquest hotel doncs, canvia de mans i en aquest transcurs doncs, també passa a ser gestionat per nosaltres. Però és una masia típica i tradicional de l'Empordà o de Catalunya, amb un cos central, i en la que hi ha 8 habitacions en el propi cos central, amb una petita recepció, amb alguns salons, un menjador annexa que havien sigut quadres, i després a l'entorn es va fer una piscina climatitzada, coberta, amb una zona de un petit spa, no volem ser pretensiosos, sinó un petit spa, en què hi ha un jacuzzi, una sauna...
La zona d'aigües.
La zona d'aigües.
Realment, en aquesta part de la masia que tu comentes, és que un cop dins et trasllades a l'època. Sembla sí. que hi siguis en un altre moment, no?
En un altre moment i amb una desconnexió i amb una pau i una tranquil·litat molt, molt gran. Fins i tot el fet de tenir tanta extensió, hi ha aquí, hi ha viatgers que viatgen amb els nens. I tenim un tractoret petit pels nens perquè juguin, perquè vagin pel camp. Intentem que la gent s'ho passi d'allò més bé. Quan estàs a dins a la zona d'aigües, tens unes vistes fantàstiques del Canigó, molt, molt bonic.
Que fins i tot si està nevat
s'hi
veu.
Sí, exacte, es veu. Amb la qual volem que la gent s'ho passi bé, tingui un gaudí important quan està a les nostres instal·lacions. Això sense oblidar doncs, un petit restaurantet que es pot menjar cuina tradicional de gastronomia catalana.
Aquest és un altre dels reclams, no? L'aspecte gastronòmic, perquè teniu 3 ambients gastronòmics. A més, he vist que un dels restaurants el dirigeix el David Lamana, que és un dels xefs ara mateix més prestigiosos que tenim al panorama culinari, no? Quina és una mica la seva proposta? Que són aquests productes que sí o sí hem de tastar si venim a aquesta zona del Baix Empordà?
Treballem molt el tema de cuina de proximitat, que això és el que agrada a la gent. Els arrossos, a Pals és un obligat, bàsicament, tenir arròs a la carta. Sempre hi ha una proposta d'un o dos arrossos a les cartes, plats tradicionals de gastronomia catalana, des de que seria el bacallà en aquesta època, no? Per Setmana Santa, el bacallà també és un altre dels plats tradicionals, bacallà a la catalana, o vedella amb bolets, coses que són molt tradicionals, sense una pretensió de gran gastronomia, però un lloc on l'entorn i la gastronomia et faci un dia agradable.
Sí, va tot lligat d'alguna manera, exacte. No? Ara vull, Eduard, anar doncs, a l'apartat interessant d'aquesta conversa pels oients de Viatge B, que és totes aquestes visites recomanades, què podem fer si som a Massalvi aquests dies de Setmana Santa, aquest estiu, aquesta primavera, no? Quines excursions hauríem de fer, quins pobles podem descobrir, quins records no ens podem perdre. Tu que te la coneixes.
Bé, jo crec que hi ha molta gent que ens està escoltant i que no hauríem d'obviar doncs, el propi Pals, Pere Tallada, això és una proposta medieval molt, molt interessant. No hem d'oblidar que les cales de Calella, Llafranc, Tamariu, Setuna, les cales de Begur també... El poble de Begur, que també és un lloc molt agradable per passejar, per comprar. El propi Pals, també, per comprar, per passejar.
A més que tot queda molt a prop.
Queda un radi de 5-10 minuts en cotxe. el que vol agafar la bicicleta també hi podria accedir en bicicleta.
En teniu de bicicletes?
Tenim bicicletes a disposició dels clients, que això fa fàcil l'estada i fins i tot amb cadiretes pels nens, que vinguin les parelles o famílies que vinguin amb nens, que puguin fer aquestes excursions. Les cales, la gastronomia, no hem d'oblidar doncs, aquests dies de la Bisbal, la ceràmica... els més agosarats es poden arribar fins a Figueres i fer el Museu Dalí. Hi ha un Girona ciutat. Estem a 25-30 minuts de Girona, per exemple, amb la qual cosa el viatger pot estar allotjat allà en un entorn rural, en un entorn country, que nosaltres en diem, molt agradable, i poder fer aquestes excursions radials. La gastronomia és una de les coses molt importants al Baix Empordà, baix i a l'Empordà, no l'Empordà en general. La garoinada, el peix de roca Bagú, tindríem l'arròs de Pals. Cada poble doncs, treballa molt el tema de producte de proximitat i producte arrelat al seu territori. I jo crec que això és, forma part del paisatge i la gastronomia i el territori fan un u amb ells mateixos.
No? I cites pròpies de la Setmana Santa?
Hi ha la de Verges, però això ja ha passat. La important ha sigut aquest dijous
passat,
a la nit,
sí.
Aquest dijous passat, en la qual cosa la gent avui ja quasi bé no som un Andalusia que té aquests costaleros i aquestes processons. És molt més minsa a Catalunya aquest tema, però els que han tingut oportunitat d'haver anat a Verges a veure la dansa de la mort, doncs està molt bé. I jo crec que l'entorn, el que deia, no? Doncs fer una excursió a Palafrugell i menjar uns brunyols, perquè allà a l'Empordà es diuen brunyols.
I després, activitats curioses, no? Per exemple, he vist que hi ha recorreguts amb borricleta, no? Activitats així com més originals?
La borricleta no deixa de ser una bicicleta que amb un petit motoret que fa més fàcil el viatge per als arrossars de Pals i per la zona de l'entorn de Torroella fins a Pals, i que és molt, molt divertida perquè, a més, no és apta per tots els públics, perquè el tenir aquest motoret elèctric ajuda molt al viatger, no? I acabes l'excursió, comença a Gualta i acabes arribant a Pals, al poble de Pals, pujant a el que seria la zona del poble, el casc antic, amb l'església, la Torre de les Hores, amb una vista panoràmica a el que serien les Medes, amb el qual el gaudí i l'excursió de tots els dies està garantitzat en la zona.
Doncs tot això és el que ens espera si hi anem, si hi aneu al Mas Salvi Country Boutique Hotel de Pals, aquest establiment que avui hem descobert doncs, gràcies a la visita al Viatge Bé d'un dels seus responsables, l'Eduard Moret, que és una persona que coneix molt bé l'àmbit del turisme perquè fa molts anys que s'hi dedica i des d'en fa 3 doncs, també ets la cara visible, no?, d'aquest establiment.
Sí, una de les cares visibles. Sí.
Eduard, moltíssimes gràcies per ser-hi avui i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres. Altres.
Una abraçada.
Fins aviat.
RAC1. Retencions, mona i futbol. Dilluns de Pasqua, Camp Nou, Barça-Girona. Des de les 8, a RAC1. Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1. Si estàs vivint una situació insòlita,
mi vecino vive en el bajo, encima de mí. Se instala un vàter con triturador que desemboca en el sumidero de mi patio.
Ets víctima d'una injustícia. O fa temps que intentes resoldre un problema gros.
Li diuen que hi ha unes excavadores, que estan tirant un mur a terra de casa, que, bueno, s'ha trempantat.
Posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC1. Com és viure aquí en un pis de 7 metres quadrats?
A la nit amb molts problemes, baralles, crits, malsons. Pensa que d'habitació a habitació n'hi ha un metre.
I nosaltres t'intentarem ajudar.
Volvimos y el tubo del váter ya no estaba. Así que muchísimas gracias.
L'actuació de l'Ajuntament no ha estat la millor. Ha estat una errada des de l'inici.
Estem bé.
un barri molt tranquil, amb espais naturals a prop, a nivell emocional molt millor.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Acompanya ja el Viatge Bé de RAC1, senyor Nicanor Sen, que és diputat de Turisme de la Diputació Provincial de Lleó, que avui es troba a Barcelona, es troba a la ciutat comtal, perquè estan presentant doncs, un nou producte turístic que ens uneix als catalans i també als lleonesos. Nicanor, bona tarda, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Desde este mes en León, los catalanes tenemos un nuevo incentivo para viajar hasta allí. ¿Cuál es?
Pues es un incentivo muy importante, muy valioso. De hecho, somos dos tierras hermanas, Cataluña y León, y somos dos tierras hermanas porque tenemos un vínculo muy fuerte, muy poderoso, que es Antoni Gaudí. En León tenemos dos de las obras principales que este maestro, el arquitecto del modernismo, un ejemplo, ejecutó fuera de Cataluña, y teniendo esa fortaleza de esas obras, ¿no?, de la Casa de Botines en la ciudad de León y del Palacio Episcopal de Astorga, más luego todo aquello que tocó para llevar a cabo estas obras, como es la piedra de la Pola de Gordón o la cerámica en los barros de la zona de Jiménez de Jamuz, ese es el gran vínculo que une Cataluña con León, aparte de otros muchos que son también humanos, ¿no?, que es esa comunidad leonesa que desde hace décadas reside en Cataluña y que es un tractor permanente, ¿no?, de unión entre esas dos tierras, pero que Cataluña y León estén unidas por Gaudí es sin duda el símbolo, ¿no?, que hace que nuestra tierra refuerce los vínculos y quiera reforzar los vínculos de una forma directa con esta nueva marca que es León by Gaudí.
Vamos a dar algunas pinceladas de estos dos lugares importantes para todas aquellas personas que os quieran visitar, ¿no? Porque queramos que León es la segunda tierra más importante donde Gaudí dejó su huella, gracias en primer lugar al Museo Casa Botines. Gaudí solamente tenía 35 años cuando comenzó a realizar este proyecto. ¿Qué nos puedes decir de él a grandes rasgos, de la Casa Botines?
Pues la Casa Botines es el primer edificio que Gaudí construyó como casa de vecinos. El fin que tenía era almacén de textil y casa de vecinos. Está en el centro de la ciudad de León. Es un edificio precioso, que es uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad, basado, por supuesto, en Gaudí, como no podía ser de otra manera. Además, una de las obras en las que él estuvo permanentemente pendiente, y eso que se construyó en un tiempo prácticamente récord, y que a todo el mundo le deja completamente alucinado la belleza con la que Gaudí diseñó este encargo, que es un encargo privado, y que para nosotros pues es uno de esos grandes polos tractores, no solamente de la ciudad de León, sino también de la provincia de León a la que represento.
De hecho, es una de las únicas obras, ¿no?, que Gaudí construyó fuera de Cataluña, este edificio declarado de interés nacional, que se abrió al público en el 2017, hace relativamente poco. ¿Qué encontramos en su interior?
Bueno, yo creo que en su interior encontramos una casa de vecinos, como es lógico, con sus elementos, en los cuales está la impronta de Gaudí, como no puede ser de otra manera. Es una belleza modernista que rompe completamente con la estructura viva y una ciudad milenaria como es la ciudad de León, y también el Palacio Episcopal en Astorga.
¿A qué distancia está Astorga de León para desplazarnos?
Está muy cerquita, unos 40 metros aproximadamente, pero además en esto se da una coincidencia, que es que tanto la ciudad de León como Astorga son Camino de Santiago, el famoso Camino francés, que además es es uno de los caminos más reconocidos a nivel mundial en la provincia que más kilómetros tiene del Camino de Santiago.
El Palacio Episcopal de Astorga, ¿no?, que es un edificio de estilo neogótico construido con granito del Bierzo, como tú nos comentabas antes, que es una visita, además, para toda la familia.
Sí, por supuesto. Yo creo que tanto la visita a la Casa de Botines, que además la Fundación Fundos gestiona directamente y además de forma muy profesional, porque Gaudí no puede tener ningún tipo de exclusión. Por eso el hecho de que todo esté organizado y preparado para que cualquier persona, ¿no?, puedan y deban conocer la obra de Gaudí. Yo creo que en ese aspecto la Fundación tiene incluso diferentes tipos de visita, entre los cuales los niños y los más pequeños son también los protagonistas.
Visitas teatralizadas, creo.
Sí, tienen diferentes visitas, una de ellas teatralizadas, que además lo que hacen es el embelesar a los más pequeños para que conozcan la obra de Gaudí, qué fue lo que construyó, y luego además llevarles a un mundo de fantasía, ¿no? Hay que tener en cuenta que Gaudí, dentro de esos valores que tenía, ¿no?, de esa mente prodigiosa en una provincia como León, con una de las áreas naturales más importantes del país, ¿no?, más luego todo lo que tiene que ver con la geometría, con las estrellas, es un mundo apasionante, sobre todo para los niños.
Y más allá de Gaudí, hemos de decir que a todas aquellas personas que les atrae la naturaleza, León es un destino a tener en cuenta.
Sí, la provincia de León es sin duda el territorio de interior más diverso que tiene Europa. Estamos hablando que cuenta con 7 reservas de la biosfera, el mayor número de reservas de la biosfera de Europa. Recientemente hemos sido galardonados con un galardón de la FAO. Somos Patrimonio Mundial Agrícola, en la última declaración, junto con unos territorios en China y en Japón. Más del 75% de nuestro territorio se ha sumado a ese galardón SIPAN, y yo creo que en ese aspecto todos aquellos amantes de la naturaleza pueden disfrutar de León, de unos lugares espectaculares, de unos valores ambientales increíbles, y también es otro de los motivos por los cuales venimos aquí a esta tierra, a Cataluña, a Barcelona, para establecer un cable tractor, ¿no?, que aprovechando la figura de Gaudí, que nos une desde hace muchísimas décadas, pueda conllevar y llevar a todos los visitantes a disfrutar la preciosidad de nuestras tierras.
Y para rematar, ya tenemos el tema gastronómico. A los catalanes nos encanta la gastronomía. ¿Qué nos ofrecéis en León?
Bueno, pues León tiene una gastronomía ancestral. Estamos hablando que nuestra gastronomía es la gastronomía de las sensaciones. Estamos hablando de sabores que nos devuelven a la infancia, ¿no? A esa gastronomía sabrosa, en la cual se utilizan alimentos básicos, muchos de ellos también, como no podía ser de otra forma, de una dieta mediterránea, saludables, en una de las tierras de gourmet que tiene este país, que no se nos olvide.
Tenéis denominaciones de origen, el Bierzo, la propia de León, los vinos.
Tenemos los vinos, tenemos legumbres, tenemos uno de los catálogos de quesos más diverso y variado del mundo. Tenemos recetas que son recetas ancestrales que a día de hoy todavía se siguen realizando en la mayor parte de los pueblos de nuestra provincia. Y yo creo que lo mejor es ir a descubrirlo, ¿no? A esa denominación de origen, de esos vinos de Oleón, de Obierzo, hay que sumarle, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la tapa. Es una tierra de tapas en las cuales la persona pues puede disfrutar de una cecina, de una morcilla, incluso también de pequeños pocillos con legumbre cocinada, el cocido montañés, el cocido maragato. Estamos hablando de una carta de embutidos amplísima, también por supuesto de primerísima calidad, y luego de todo lo que tiene que ver con los productos de la huerta, que también somos unos grandes productores de hortofrutícolas del país.
Nican Orsen, diputado de Turismo de la Diputación Provincial de León, muchísimas gracias y nos vemos en León.
Nos vemos en León, muchísimas gracias.
Fins aquí el nostre viatge bé de Setmana Santa. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar unes molt bones vacances. Aprofiteu els dies festius, avui, demà i demà passat, i ens retrobem dissabte vinent, 15 d'abril, a les 3 i 3 de la tarda, amb un viatge molt especial. Prepareu-vos perquè us portarem fins a Singapur. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.